Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Que la setmana està sent atípica no cal pràcticament ni que ho diguem. Tots teníem en ment el partit contra l'Alcorcón per intentar redreçar el rumb. Com us venim dient, en els últims dies el partit ahir es va ajornar per coronavirus i, per tant, amb dos partits pendents de data ja, el Sabadell fa un parell de dies que prepara la visita a la Romareda de diumenge per fer-nos una idea d'això que us explico, que és una mica estrany, contra un Real Zaragoza que tot just avui, d'aquí una estona, jugarà a Leganés, a Butarque. Adaptar-se a aquest canvi constant i saber viure amb aquesta incertesa serà clau en una temporada que ja preveiem que tindria situacions com aquesta. Dins d'aquesta normalitat, avui el carriler dret, Víctor García, ha comparegut de forma telemàtica davant dels mitjans, sabent del potencial de l'equip aragonès, però també de tot allò que estan fent bé fins ara. Cal fer més gol, això és una evidència. Cal allargar els bons moments que té l'equip en cada partit i creure molt en la idea que proposa Antoni Hidalgo i que defensa tota la seva plantilla. Dèiem que el millor d'aquesta setmana, després de la patacada a Albacete, és que tenien partit dimecres. Doncs no hi ha hagut. Potser se'ns està fent una mica llarga ara, la setmana, veient que tothom juga, que qui més qui menys va sumant i que nosaltres estem pendents encara no només de no jugar, sinó de saber quan es jugarà aquest segon partit aplaçat. Però és el que toca, a pensar en Saragossa i a no repetir una nova derrota que deixaria encara més tocat l'equip.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui també passa per les mans del Roger Benet al control de so.
Què es comenta a la recepció?
Futbol amb Víctor García, també enviant Macai amb el Zaragoza Sabadell amb una llegenda de l'equip aragonès, l'exarlequinat Xavi Aguado. Tindrem waterpolo amb l'equip masculí confinat, també esports de neu amb el premi rebut pel sabadellenc Miquel Comas, squash, futbol sala o ciclisme, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Tancada la primera jornada de la fase de grups de la Champions amb les derrotes del Madrid 2-3 a casa contra el Shakhtar i de l'Atlético a Munic 4-0 contra el Bayern. Avui és el torn de l'Europa League, amb triple representació de la Lliga Espanyola. Quan faltin 5 minuts per les 7, dos enfrontaments als Països Baixos, PSV Eindhoven, Granada, i a Croàcia, Rijeka, Real Sociedad. A les 9 es jugarà el Villarreal Sivasspor. Cristiano, per cert, ha tornat a donar positiu per coronavirus i, segons el protocol de la UEFA, es perdrà la setmana vinent el Juventus-Barça. El vicepresident del Barcelona, Jordi Cardoner, ha assegurat que la votació de la moció de censura contra Bartomeu i la seva junta, evidentment, no es podrà fer abans del 15 de novembre per tenir temps a preparar tot el dispositiu. A segona A, l'Espanyol i el Girona, la cara i la creu d'aquesta jornada intersetmanal pels catalans. Els pericos van guanyar 2-0 al Mirandés amb gols de Fran Mérida i Puado, mentre els gironins van caure golejats 3-0 a Lugo. Avui a 4 partits, aquest Leganés-Taragoza que us deia de 2-5, Mallorca-Albacete i Oviedo-Rayo a les 7 i Màlaga-Sporting a 2-10. I per últim, el Barcelona de Futbol Sala, campió d'Europa, és cué ara mateix a la Lliga després de 4 partits jugats i un únic punt, ahir derrota de l'equip d'Andreu Plaza per 2-3 davant l'Inter.
Han parlat en les últimes hores...
Luka Modric, migcampista del Real Madrid a Movistar després del 2-3 contra el Shakhtar.
Primer tiempo no estuvimos a la altura de competición. Segundo intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no era suficiente para intentar empatar o ganar partido. Y nada, tenemos que ahora... mejorar, esto es obvio.
Y al Cholo Simeone, entrenador del Atlético, amb el 4-0 encaixat a Alemanya.
Equipo contundente, donde aprovechó sus situaciones de gol y en el fútbol la contundencia apaga. Es un gran rival. Creo que hicimos un partido bueno, donde tuvimos muchas cosas para llevarnos, para seguir haciendo, y otras que obviamente hay que intentar corregir.
i a les xarxes socials.
L'horari que acabem de conèixer, jornada 10 de la Liga Smart Bank, el Sabadell visitarà el Toralín de Ponferrada el diumenge 1 de novembre, dia de Tots Sants, a 6:45 del vespre.
De quin partit no estarem pendents?
Just quan acabi aquest programa, les 3 amistós internacional entre les seleccions d'Etiòpia i Zàmbia. Els visitants han guanyat 6 dels 10 precedents que s'han jugat entre tots dos, els etíops només una vegada, l'últim precedent fa 7 anys a la Copa Àfrica.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la portera sabadellenca de waterpolo, Maria Elena Sánchez.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts, ara ja sis, per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Setmana molt estranya, eh? La veritat és que avui estava allò d'ordenar una mica idees i a veure per on tirem el programa i pensava, és que la setmana no té res a veure amb el que teníem al cap fa dos dies, realment, perquè és que avui, per exemple, que avui és dijous, és dia 22 d'octubre, el Sabadell ja fa dos dies que prepara el compromís a la Romareda i mentrestant el Zaragoza juga d'aquí una estona. O sigui, imaginem-nos en quin context ens estem movent.
Sí, ara estaríem parlant de... Espero, haguéssim desitjat la victòria contra l'Alcorcón i que bé, que l'equip ha trencat la dinàmica i quin partit van fer els d'Antonio Hidalgo. O no, o tot el contrari, però segurament en una previsió inicial avui tocaria estar parlant d'aquest enfrontament que ahir no es va poder jugar a l'estadi contra el conjunt madrileny, com dèiem. I en canvi, com dius, doncs fa dos dies que l'horitzó immediat del Sabadell i per tant de l'actualitat relacionada amb el conjunt arlequinat és aquest partit de diumenge, aquest partit a la Romareda i aquesta nova oportunitat de sumar, ja no sé si els 3 punts o com a mínim el primer punt de l'any, de la temporada, de la campanya 2020-2021, que és contra el Real Zaragoza. Per tant, com dius, avui el proper rival del Sabadell juga aquesta tarda, a 4:45 davant el Leganés.
Ahir amb el Sergi Parc ho comentàveu, que van haver de canviar els plans a correcuita als arlequinats, on hi havia partit entrenament de previ de Zaragoza. Evidentment, els plans que podia tenir el cos tècnic pensats en com jugaria l'Alcorcón, aquests queden ja en un calaix aparcats i se centren ja en com jugarà el Zaragoza, informes a correcuita, entrenament preparats a la carrera, que això sí que és veritat que el Sabadell ha guanyat un parell de dies respecte al que era la previsió inicial. I al final, avui, per exemple, que tu has pogut parlar, entre d'altres, telemàticament amb Víctor García, amb el carriler dret valencià del Centre d'Esports en roda de premsa, no sé si tens la sensació que ara ja, havent paït ja el fet d'aquest canvi, no? Ens va enganxar una mica a peu canviat, però ara ja tenim ja un únic objectiu al cap.
Sí, és que també no queda un altre, eh? Quan abans passes pàgina a qualsevol incidència que es pugui produir, doncs millor per tots plegats. I com dèiem, ahir l'equip ja es va entrenar a l'estadi de la Nova Creu Alta, avui ho ha fet, com comentaves, al centre del rendiment, al CAR de Sant Cugat, nova sessió preparatòria dels d'Antonio Hidalgo pensant en aquest partit contra el Real Zaragoza i, com dius, avui protagonisme per al búfal de la Safor, en aquest cas per el de Xeraco, per Víctor García, que ha parlat des de la sala de premsa Miguel Quereda, però encara tots plegats afectats per la pandèmia, doncs hem de continuar seguint aquestes rodes de premsa de manera telemàtica. I abans d'entrar a parlar de futur immediat, evidentment ha tocat parlar del passat més present, que és el fet d'aquest contratemps, d'aquest canvi de plans que estàvem comentant, que ha suposat per tots plegats el fet de no jugar-se l'enfrontament previst per aquesta jornada davant l'Agrupació Deportiva Alcorcón. Contratemps per als que ens hi dediquem d'una manera o una altra està seguint l'actualitat del Sabadell i, evidentment, els primers perjudicats, anem a dir-ho així, els propis jugadors del Sabadell, com ha comentat Víctor García, doncs topla. Un canvi de plans, però bé, que no queda un altre que pensar única i exclusivament ja en el partit del cap de setmana.
Sabíem que podia entrar aquesta possibilitat de la suspensió del partit. Veníem avisats de que l'Alcorcón tenia diversos positius. Evidentment, nosaltres volíem jugar, volíem intentar la victòria contra l'Alcorcón aquí a casa. I una vegada es va suspendre el partit, doncs, adaptar-nos ràpid a les circumstàncies i intentar pues, ja pensar única i exclusivament al partit del diumenge contra el Saragossa i intentar sumar aquesta primera victòria que crec que és vital per a nosaltres.
Imprescindible per trencar una mica dinàmiques, per tornar a veure't aquí en la pomada, que es diria en l'argot esportiu, i veure que ja no hi ha tanta distància respecte al vagó de cua d'aquesta segona divisió, d'aquesta Liga Smartbank. A tot això, com està el capítol de tocats, de lesionats, ara que tenim uns dies més de cara al següent enfrontament?
Doncs mira, el mateix que a les últimes hores. De fet, ahir en parlàvem també amb el Sergi Parc aquí a l'hotel i gairebé fèiem la mateixa reflexió. No hi ha cap novetat, és a dir, les úniques baixes sabudes i conegudes són les de Xavi Boniquet i Pierre Cornut, que són els dos últims en caure en aquest capítol d'infermeria, i la part positiva, a l'espera de confirmar-se, però també en aquest sentit ha guanyat dos dies Antonio Hidalgo i també els seus homes, és que Pedro Capó i Jaime Sánchez doncs hauran tingut també més dies per acabar-se de recuperar. Si ja dèiem que tant el menorquí com el gadità havien o podien ser de la partida, com a mínim entrar a la convocatòria de 23, ara que són tan llargues les convocatòries, per haver jugat el no partit d'ahir, doncs intueixo, Adri, i això ja és més opinió que ja no pas informació, que tant Capó com Jaime no haurien de tenir problemes per entrar precisament a la convocatòria per viatjar fins a Saragossa. Això sí, fent cas i recordant el que deia també Antonio Hidalgo en la prèvia de l'Alcorcón dimarts, que és que a tots dos, sobretot a Pedro Capó, li falta més ritme d'entrenament perquè és el que ha estat més temps aturat i que més li va agafar la lesió doncs, en la prèvia de començar la temporada. Però més enllà d'això, la veritat és que el capítol de lesionats, per sort, sembla que mica en mica es va normalitzant / tranquil·litzant.
Per tant, això en el capítol físic, et pregunto també pel psicològic, per l'anímic. Com es troba l'ànim de la plantilla?
Bé, aquest és la part més preocupant. És evident que el futbol no suma els estats anímics, sinó que sumen els punts i, per tant, el que facis a nivell esportiu, però sí que és una preocupació que pot girar al voltant de com està païnt l'equip aquesta arrencada de 0 de 15, d'haver perdut els 5 partits que s'han jugat fins al moment i com estan anímicament doncs, en una situació que podíem donar per normal que l'equip, que el Sabadell estigués a la zona baixa o zona mitja baixa, el que segurament no ens havíem imaginat tots és aquesta arrencada i veure l'equip cué, a més, acumulant partits sense jugar. Per tant, entre una cosa i una altra, ara mateix, a aquestes hores, Adri, el Sabadell és cué i a 5 punts de la permanència. Tot això fruit de que, evidentment, li falten partits per disputar-se, però també fruit de que no ha jugat encara. Ha tranquil·litzat Víctor García al personal, sobretot dient que la part més important d'aquest neguit és... Mira, això que sentim.
El més important és que el vestidor està tranquil i està unit. Està clar que no anem a amagar-ho, que és un moment complicat. Al final no ens arriba a aquesta primera victòria, però jo crec que estem en el camí. Crec que, com va dir el míster, tenim moments molt bons durant els partits. I crec que el que hem de fer és allargar-los durant els 90 o 95 minuts que dura el partit i intentar treure aquesta victòria que tant necessitem.
Doncs que tant necessita aquest equip i que, evidentment, també li porta a tenir molt present, Adri, part dels problemes esportius que està tenint el Sabadell. Ho recordàvem a aquestes últimes hores. Estem davant del pitjor atac de la Lliga, només un gol, més de 400 minuts sense veure porteria rival. De fet, tot el contrari del que va començar sent la temporada amb aquell gol al camp del Rayo Vallecano, des de llavors sequera absoluta, i al mateix temps, tot i tenir menys partits que molts dels rivals, la pitjor defensa de tota la Lliga Smartbank, amb 9 gols i després d'haver encaixat a tots els 5 partits que ha jugat fins ara el conjunt d'Antonio Hidalgo. On radica la preocupació principal? Al davant, al darrere... Víctor García, evidentment, fa aquella molt manida, però molt real, de, al final, els problemes són de tots, siguin vinguin d'on vinguin.
Que el treball té que ser conjunt de tot l'equip. Al final, crec que bueno, que és veritat que ens estan faltant aquests gols, però crec que el més important és crear les oportunitats que estem tenint i que sabem que finalment van arribar aquests gols perquè tenim jugadors amb moltes capacitats i després a la línia defensiva crec que és un treball dels 11 jugadors, des del primer davanter que pressiona fins al porter.
Doncs buscant les claus d'aquest mal moment del Centre d'Esports, Víctor García, el carriler dret valencià, avui en roda de premsa, dèiem que mentalment tots estem ja passant pàgina al Corcón, no s'ha jugat perfecte, ja trobarem una data més endavant. I centrant-nos ja en una cita contra un rival que avui mateix a 4:45 jugarà a Butarque, partidàs, per cert, Leganés Real Zaragoza. Sobre el conjunt aragonès, sobre aquest Zaragoza, entenc que també haureu parlat una miqueta.
Sí, d'entrada perquè avui la plantilla, cadascú a casa seva, evidentment, veurà aquest partit després de l'entrenament, dinar, migdiadetes, aquells que siguin una mica, que estiguin una mica més cansats o siguin més habituals això de fer la migdiada, i a 4:45, com dius, partidàs a Butarque. Veuran el partit, sí que et dic que el cos tècnic també el veurà, això ja podem afirmar que han quedat en aquest cas per veure el partit gairebé tots junts i fer ja feina per guanyar-li temps al rellotge, gairebé, per guanyar-li hores al rellotge del treball. I també n'ha parlat Víctor García, no del partit d'avui, evidentment, sinó del que ha vist fins ara del rival de diumenge, d'aquest Real Zaragoza, un equip que números en mà, Adri, no ha tingut un mal inici, potser un pèl irregular, però dintre de la tònica general, un equip al qual li falten 3 partits per jugar-se, evidentment el d'aquesta tarda i els 2 primers, recordem que és un dels conjunts que va jugar play-off descens a primera divisió i que, per tant, també va començar la temporada més tard que la majoria. I com és aquest Real Zaragoza? Doncs, sobretot, jo crec que l'etiqueta d'anàrquic és la que més se li escau ara mateix al conjunt que entrena aquesta temporada Rubén Baraja.
És un equip de molta categoria, de molt de nom dins d'aquesta categoria, i està clar que tenen jugadors com quasi tots els equips diferencials i sí, al final crec que tenen un joc anàrquic, com tu dius, però de molta possessió de valor, de molta gent per dins, i creen moltes superioritats, i crec que tindrem que estar molt aplicats defensivament i aprofitar les nostres ocasions en àrea contrària.
Dos minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda d'aquest dijous 22 d'octubre del 2020, donant-li volta ja aquest Real Zaragoza. Tindrem poc temps pel que seria una setmana normal, tindrem més del que preveiem en principi per parlar del conjunt saragossà. Ha parlat Víctor García, l'hem escoltat ara en roda de premsa, però en les últimes hores, Sergi, també ha parlat Ian Mackay.
Sí, va ser protagonista, de fet, a un acte que va tenir lloc ahir a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am a Barcelona, on, com diem, el porter gallec va ser protagonista perquè li va tocar recollir el guardó de jugador estrella, de millor jugador del Centre d'Esports Sabadell de la temporada 2019-2020. Evidentment, una temporada que, veient com va acabar i malauradament com ha començat l'actual, són dos mons completament oposats, els d'aquest Centre d'Esports Sabadell, amb l'alegria que va suposar l'ascens a Marbella i amb el protagonisme que al llarg de tot l'any, no només en el play-off, però també en el play-off, i si no, només cal recordar les dues tandes de penals contra el filial de l'Atlético de Madrid i davant la Cultural i Deportiva Leonesa en les dues primeres eliminatòries, va tenir un clar protagonisme per Ian Mackay. Doncs bé, ahir li tocava recollir aquest guardó, recordem, un guardó que pel que fa aquí a Sabadell té molt a veure amb els amics de Disnova, els quals, per cert, en aquests temps difícils, un dia més els hi enviem una forta abraçada, a ells com a distribuïdors i a tot el món de la restauració en general, i que va tenir el gallec, com dic, com a protagonista. Va parlar Ian Mackay. El primer que farem, abans de sentir-lo parlar de com està el grup, sobre aquest premi, sobre aquest reconeixement, aquest guardó, l'alegria i l'agraïment col·lectiu d'Ian Mackay a la resta de companys i, evidentment, als aficionats i socis de Sabadell, que al final són els que van fer, a través de les seves votacions, que ell fos escollit el jugador estrella de la temporada passada.
Para mí es un orgullo recibir ese premio, pero como un comentario o algo así que por redes sociales, como dijo Boris, al final fue todo el equipo, porque si Boris no llega a meter en el minuto 92 ese empate contra la Cultural, o Néstor o Edgar como metieron los goles en el solo del playoff, ya solo, no estaríamos hablando de eso, porque fue la conclusión de que acabó con el ascenso. Para mí, en lo personal, estoy muy contento y ojalá que se pudiera repetir pues muchos años y intentar pues este año pues poder disfrutarlo.
Doncs esperem que aquesta temporada també es pugui acabar disfrutant, es pugui acabar gaudint del futbol del Centre d'Esport Sabadell i de millors resultats, evidentment. Això pel que fa al títol, aquest reconeixement, aquest guardó, a mi em cae com a protagonista. I aprofitant que el gallec estava en aquest acte, també se li va voler preguntar una miqueta per aquest moment que viu l'equip des de la seva experiència. Recordem que és un dels jugadors de la plantilla que ja havia tastat la segona divisió A en altres projectes, en altres clubs. Per tant, des d'aquesta experiència d'haver viscut l'ara anomenada Lliga Smart Bank, una miqueta com veu l'equip, com analitza el que queda d'any, que és molt, i sobretot, quina és la línia a seguir a partir d'ara, després d'aquest mal inici de temporada.
Es una temporada típica, al final ves cómo se suspenden partidos, tenemos dos partidos menos, al final no estamos encontrando con la tecla para conseguir un resultado que nos gustaría, entonces solo nos queda seguir entrenando como locos, que lo estamos haciendo, y pelear hasta el final de todos los partidos para conseguir un resultado positivo lo antes posible.
Doncs ja, Mackay, el millor de la temporada passada per l'afició del Centre d'Esports. Per cert, Sergi, ex de la Ponferradina. Ho dic perquè avui hem conegut també que el dia de Tots Sants hi ha futbol.
Sí, estem molt, molt acostumats a que això vagi un pèl tard. Bé, aquesta setmana, com a mínim, aquests 10 dies no ens els treu ningú. Per cert, que hi ha malestar en el Centre d'Esports Sabadell per aquest horari, perquè consideren que havent jugat el dijous abans, a 9:45 de la nit, contra el Leganés, és a dir, que el partit acabarà cap als vols una mica abans de la mitjanit,
però pràcticament sí.
Doncs ha caigut malament que s'hagin programat partits dilluns, i que el Sabadell no sigui un d'aquests equips que s'hagi vist, diguem-ne, afectat o afavorit amb el fet de tenir com a mínim un dia més de descans, barra de preparació, no només de descans, sinó també per poder començar a preparar. Però bé, en tot cas, ja tenim horari, com dius, serà el dia de Tots Sants, dia 1, diumenge, i en aquest cas a 6:45 de la tarda. Coses de la televisió, ja saps com va.
Això, Ponferradina. Però centrant-nos en el que estàvem parlant abans, per rematar-ho, aquesta setmana toca Saragossa i l'horari, Sergi, serà més tard que no pas al Toralín.
Sí. Anem a fer una mica d'agenda, si et sembla, per acabar-ho d'ordenar tot plegat. Per ordre cronològic, el diumenge arriba aquest partit a la Romareda, diumenge a la Romareda a les 9 de la nit, horari 9 de la nit, des de mitja hora abans, com és habitual, a través del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, amb el so sincronitzat aquesta vegada amb els companys de Gol. Per tant, tothom a veure partit en obert, per dir-ho així, però amb Ràdio Sabadell a l'orella. Després vindrà el partit de dijous de la setmana que ve, d'avui en 8. L'equip arlequinat jugarà a casa, si no passa res. Jo ja no m'atreveixo a mirar tan enllà, però bé, en tot cas, contra el Leganés, aquest partit a 9:45 de la nit, dijous de la setmana que ve, i com estem dient, Adri, diumenge es tancarà aquest octubre, barra una miqueta de barra novembre, però aquest octubre que ha vingut tan atapeït de partits, amb aquest Ponferradina Sabadell al Toralín, diumenge 1 de novembre a 6:45 de la tarda, des de 6:45, com sempre, des de mitja hora abans, per tant, a 6:45 ens hi posarem els de Ràdio Sabadell.
Recordant a tot això el que dèiem en començar, que la jornada 7 encara no ha acabat, que avui hi ha 4 partits, el primer precisament del Zaragoza, a 6:45 de la tarda, a Butarque contra el Leganés, a les 7, Mallorca, Albacete i Oviedo, Rayo Vallecano, i tancarà aquesta tongada de partits al Màlaga, Real Sporting, per Gol, a 9:45. Va, que marxem a terres aragoneses. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Al Zaragoza hi ha un exarlequinat a l'actual plantilla, Íñigo Eguaras. Al Sabadell, l'entrenador, com sabeu, Antoni Hidalgo, va jugar allà. També Edgar, al filial, arribant ara convocat amb el primer equip, però sense debutar oficialment. I a més, trobem a la llista d'ex dels dos a Manu Lanzarote, Lluís Carreras, Lucas Porcar, Paco Herrera, Raúl Goni, Antonio Longas, Eneko Fernández de Garayalde, David Pirri, Albert Roca, Robert Alvira, Zunzunegui, Quim Saura, Juan Luis Irazusta o Casajús. Però de tots ells, avui ens quedem amb un mite de l'equip blanquillo, com és el defensa català Xavi Aguado.
Quan repassem el perfil dels protagonistes, acostumem a parlar de molts canvis d'equips, d'autèntics rodamons, però el currículum del protagonista d'avui és molt fàcil d'explicar. Va iniciar la seva carrera professional al Sabadell, va estar-s'hi 2 anys, va haver de marxar per fer el servei militar a l'Aragó i a Saragossa ja s'hi va quedar fins la retirada. Si el repàs pel currículum de Xavi Aguado fos així de ràpid, però ens perdria moltes anècdotes sucoses, com per exemple que anava per jugador de bàsquet. Es va formar a la base del Joventut de Badalona, la seva ciutat, però quan la família es va traslladar a Tiana va canviar el bàsquet pel futbol. Del Tiana va passar al Badalona justament abans que de forma rocambolesca aterrés a Sabadell. El seu pare, fent un cafè al poble, va llegir en una entrevista que l'entrenador lequinat Toño de la Cruz buscava un central i, de broma, va parlar en veu alta del seu fill que jugava a tercera. El cambrer era amic de la infantesa del tècnic del Sabadell, ja que tots dos eren de Lleó, i entre unes coses i unes altres va acabar fent una prova a Superespot, a l'estaix de pretemporada del centre d'esports al Pirineu de Lleida. Un cop es va comprometre amb el Sabadell, va venir a buscar-lo al Barcelona, concretament José Luis Romero, però no va voler canviar el seu parer. Casualitats del destí, a la jornada 5, Romero arribaria a la nova Creu Alta com a nou entrenador dels sabadellencs. Després de 2 anys, 18 i 38 partits jugats amb la samarreta arlequinada, un altre gir del destí va portar Aguado al que seria el club en el qual ha desenvolupat bona part de la seva carrera, el Zaragoza. Tocava fer el servei militar i, tot i els intents per ser declarat esportista d'elit i poder triar destí, va acabar a l'Aragó i cedit per part del Sabadell de segona a Real Zaragoza de primera. Allà acabaria signant una trajectòria pràcticament immaculada de 12 temporades, 473 partits i 29 gols. En clau col·lectiva, el central badaloní va guanyar 2 Copes del Rei, la del 94 i la del 2001, i la històrica Recopa del 95.
Brutal la trajectòria que va tenir allà a Saragossa. Xavi Aguado, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri, com estem?
Carrera increïble, la teva. Ben bé que havies d'acabar jugant al Sabadell i al Zaragoza, veient aquestes coses del destí.
Sí, jo sóc de les persones que creu, no?, que les coses moltes vegades, per molt que t'esforcis o et dediquis, estan escrits i bueno, la situació que heu recordat amb el meu pare, doncs, allà a Tiana, doncs, parlant en veu alta sobre unes declaracions del Toño de la Cruz i pensant que era una cosa increïble que el cambrer doncs, fos amic del Toño i li comentés, no?, que estava buscant un central i arrel d'això doncs, em volgués fer una prova doncs, de mostra, no? I com dius tu també, després de 2 temporades al Sabadell, doncs, que em toqui el servei militar i no pugui tornar perquè jo vaig fer totes les coses absolutament que estava a la meva mà per intentar tornar a Sabadell perquè jo tenia contacte amb el centre d'esport Sabadell, però no va ser possible perquè no havia jugat més que ninguna vegada a la selecció espanyola a categories inferiors i per això va ser impossible escollir destí, tenir que anar a Aragó i jugar una temporada cedit, no? Que també vaig tindre fortuna que casualment doncs, els jugadors que juguen al joc meu doncs, es van lesionar el primer partit, vaig tindre l'oportunitat de poder ja debutar a la segona jornada de Lliga.
Estaves predestinat per una cosa i per l'altra. Clar, a més, si no m'erro, en el cas del Sabadell, en aquella prova al Pirineu, també hi va haver una mica d'embolic, d'enrenou en la setmana que havies de pujar a Superespot, no?
Sí, no, esteu ben informats, eh? Jo crec que esteu molt ben informats, sí, perquè em van convocar a la nova Creu Alta per començar la pretemporada de Superespot, però em van tocar el dia anterior que no havia habitació suficient i que em tenia que quedar. Llavors, pues, a la setmana, va ser 15 dies de la pretemporada de Superespot, pues, a la primera setmana es va lesionar un company que també estava provant i la meva germana amb la meva mare pues, em van pujar a Superespot i van baixar el jugador que s'havia lesionat. Vaig estar l'última setmana amb el Toño Lacruz i el Carlos Lorenzana, pues, que estaven fent la pretemporada allà al Pirineu.
Brutal, brutal les anècdotes. La de Romero també és molt bona, realment, perquè després sí. Que no volguessis signar aquell tovalló per anar al Barça, te'l trobes aquí.
No, va ser curiós perquè, clar, jo vaig jugar un partit a l'Escala, que curiosament, com que era camp de terra i jo en aquella època dominava molt bé la superfície de terra, pues em va sortir un bon partit i el Sabadell, després del partit, ja li va comentar al meu pare que, pues, que em volien i jo vaig dir, ok, no? Evidentment, però la jornada següent vam jugar un partit amistós a Sant Andreu i va ser quan el José Luis Romero em va vindre i em va dir que el Barça B em volia fitxar i tal, i vaig dir no, que m'havia compromès ja verbalment amb el Sabadell i jo no podia fallar a les persones que havien confiat en mi. I curiosament, a la jornada 5 el Toño el van cessar i va fitxar el José Luis Romero i vaig dir, mare meva, que ara vindrà i no em ficarà cap partit. Però bueno, casualment doncs, dic que va confiar en mi i ja vaig començar a jugar amb ell i tinc un bon record amb el José Luis.
Tu de l'etapa aquí a Sabadell tenies 20, 21 anys.
Amb
què et quedes d'aquella etapa del Xavi Aguado arlequinat?
Home, doncs a mi em va servir per donar-me compte del que era el futbol professional. Pensa que jo vaig estar fins als 19 anys jugant a l'equip del poble. O sigui, jo vaig estar pràcticament després de que vaig sortir del bàsquet a Badalona, a la penya, pues, jugant a l'equip de regional. O sigui, pràcticament no sabien ni el que era una pretemporada. Jo me recordo la pretemporada de Superesport, estava destrossat perquè no havia fet mai cap tipus d'aquest pretemporada, i per mi aquells dos anys a Sabadell em van posar amb consciència del que era el futbol professional, i sempre he dit el mateix. Sense aquests dos anys a Sabadell hauria sigut impossible fer la carrera que vaig fer després del Saragossa, perquè jo crec que després de la temporada primera, que va ser un condicionament a la categoria segona exigent, forta i tal, després a la segona amb el Lluís Pujol, doncs ja em vaig adaptar millor, no? Jo crec que va ser un punt d'inflexió molt important per després fer una carrera com la que vaig fer allà a Saragossa.
Clar, de Saragossa, més enllà de l'anècdota aquesta d'intentar evitar fins a última hora el servei militar a l'Aragó, i per tant tot el que suposava aquesta sessió d'un segon a un primer, que també era una mica estrany en un primer moment, després és que clar, m'imagino que és impossible quedar-te amb alguna cosa en concret de l'etapa al Real Zaragoza, perquè és que pràcticament ha estat la teva vida.
Sí, bueno, mira, vaig tindre quasi l'infortuni del primer any de baixar a segona divisió, que vam fer una promoció heroica contra el Múrcia, que bueno, jo vaig pensar, dic, ara que tinc l'oportunitat de jugar a primera divisió, doncs quasi vaig tornar a baixar a segona divisió amb el Saragossa, que en aquella època feia 30 anys que no estava en segona, o sigui que era un desastre absolut. Vaig tindre la sort de mantindre el bloc aquell equip que es va mantindre a primera divisió, i amb el Víctor Fernández per poder arribar a una final de Copa l'any 93, l'any 94 guanyar la Copa del Rei a Madrid i després guanyar la Recopa l'any 95. En aquests 5 anys jo crec que l'evolució del club va ser exponencial, i vam veure un equip que va ser que la gent recorda molt aquí a Saragossa, més a aquesta època que portem ja 8 anys de segona divisió.
Fa una mica de cosa, no? Per això veure un Zaragoza, tot un Zaragoza, no? Ara deies tu, la d'anys que s'ha passat a primera, que ha guanyat una Recopa, que ha guanyat Copes del Rei, veure'l tant de temps a segona divisió fa mal, no?
Mira, t'explicaré una anècdota, perquè aquest matí he viatjat a l'Osca per motius de treball i he passat per a l'Alcoraz, pel camp de l'Osca. I clar, jo pensava, dic, nosaltres veníem a jugar a fer la pretemporada amb el Saragossa a una població que es diu Viesques, i al baixar de la pretemporada jugàvem contra l'Osca, que estava a tercera divisió. I a mi, si em diuen fa 25 anys o 20 anys que el Saragossa després estaria a segona divisió i a l'Osca a primera, jo m'hagués tornat boig, no? Perquè era totalment diferent, no? Que l'Osca era un equip que jugava sempre a la tercera divisió i alguna vegada havia pujat a segona B, però pensar que l'Osca estigués a primera divisió i el Saragossa en aquella època baixés a segona divisió, o estigués 8 anys com està ara, seria una cosa impensable.
Sí, en aquell moment seria també probable veure un Saragossa-Sabadell, però clar, fa 10 anys o fa 15, aquí ja la cosa canviava, amb el Saragossa en la seva millor època i el Sabadell a segona divisió B, o sigui, el futbol ha anat fluctuant amunt i avall, i aquesta setmana, aquest diumenge, ens depara a la Romareda un Zaragoza-Sabadell, que per tu, home, si per sempre quan parlem amb un exjugador d'un equip i de l'altre sempre diem el tòpic aquell de, home, partit especial per tu, és que tu, traient l'etapa en el poble, és que no hi ha hagut més equips que Sabadell i Zaragoza.
Sí, sí, realment a mi em fica aquest partit en un compromís, emocional, perquè realment, si em dius quin és el millor resultat, és que evidentment els dos necessiten com l'aigua els punts, no? I a mi més el centre d'esports Sabadell perquè encara no ha sumat en aquesta nova andadura a la segona divisió, i el Saragossa necessita estar als puestos que donen lloc a menys a fer el play-off, i realment és complicat, no? Perquè els dos no han començat bé, els dos estan en una situació complicada, i per mi, ja t'ho dic, és una situació molt complicada, i que, bueno, col·laboro amb un mitjà de comunicació aquí a Saragossa, per mi veure el partit des de la cabina de ràdio d'una forma totalment dificultosa, no? Perquè realment els sentiments es troben, i veure que el Sabadell no està bé i que el Saragossa tampoc està bé no és situació fàcil per mi,
Tu negocia allà, que tens mà segur, Xavi, i que ens deixin aquesta setmana, i a partir d'aquí que el Zaragoza guanyi el que calgui i ja està. Bromes al marge, ara que dèiem això, Xavi, i amb això ho remato pràcticament, segueixes, evidentment, vinculat al Zaragoza i segueixes molt l'actualitat de l'equip aragonès. Des de fora dona la sensació de ser un equip una mica imprevisible. No sé si tu, que el segueixes molt més, ens ho pots confirmar.
Sí, és un equip que està sent molt irregular per això, no? Perquè, lamentablement, la temporada passada va estar molt a prop de la primera divisió, tenia una plantilla bastant completa, i al final, pel problema de la pandèmia, va tindre que jugar sense públic, va començar a perdre partits i al final no va poder pujar quan estava abans de la pandèmia a 5 punts del tercer, no? jo crec que això li va afectar molt a nivell emocional, ha tingut que fer una reestructuració de tota la plantilla, el límit salarial li ha baixat 2 milions d'euros, ha pogut fer una plantilla al final amb diversos cedits, jugadors nous, i jo crec que el Pipo Baraja és un entrenador que necessita temps, no?, per poder configurar aquest equip que ell vol, i serà complicat perquè aquí hi ha pressió, segueix sense jugar públic a la Romareda, i això és un inconvenient per l'equip, no?, perquè el públic ajuda molt, no?, a jugar com a local, i això jo crec que li està afectant. Per això jo crec que el partit del diumenge es presenta molt igualat, per això, no?, perquè els dos equips encara no, jo crec, ni Hidalgo ni Baraja han trobat l'essència del que necessita cada un i cada identitat del grup, no? Jo crec que li està faltant encara temps per poder gestionar un grup que pràcticament és, per ambos casos, nou, no?
Diumenge a la nit serà aquest partit, avui encara ha de jugar, per això l'equip de Baraja Leganés. Xavi Aguado, mite de la història del Zaragoza, jugador també en el seu dia del centre d'esports, com sempre, un autèntic plaer saludar-te aquí a Ràdio Sabadell. Una abraçada enorme, cuida't molt.
El plaer és meu, moltes gràcies.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dona gust, escoltar parlar algú que en sap tant com Xavi Aguado i recordant aquestes batalletes de fa anys. Afegim un apunt molt ràpid de futbol perquè el juvenil A del Centre d'Esports ha fet una incorporació d'última hora. El davanter Arnau Marcos reforça l'atac del conjunt que entrena Miqui Lladó. El jugador arriba procedent del Girona i arriba una setmana de l'estrena de la divisió d'honor juvenil, que en el cas dels arlequinats serà el dia 1, el dia de Tots Sants, és a dir, diumenge de la setmana que ve, a Olímpia, aquí a Sabadell, precisament en un duel entre sabadellencs i aragonesos, com és aquest Sabadell juvenil, el Olivar. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada hem de parlar, malauradament, d'un altre cas de positiu per coronavirus que altera el funcionament normal d'un equip sabadellenc.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut... Gol, 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 gol!
En cama dreta... Atura Ian!
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda. Continuem endavant en aquest Hotel Suís. Deixem el futbol, el doble compromís que tenia l'Estalpol Natació Sabadell de waterpolo masculí aquest cap de setmana s'ha ajornat. Sí, ahir dèiem que l'equip de vòlei està confinat per un positiu de Covid. En una situació similar es troba també el de waterpolo, confinat sense poder entrenar fins al pròxim dimarts. Per tant, ni contra el Navarra ni contra l'Etxeide podran jugar els waterpolistes sabadellencs. Quim Colet, entrenador de l'equip, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
No hi ha manera, Quim, d'arrencar la Lliga?
Doncs, bueno, la veritat és que no. Però, bueno, ja sabíem que seria un any complicat i la veritat és que, bueno, tenim ganes d'arrencar, però de moment estem parats.
Més enllà de la incomoditat, primer de tot, la qüestió sanitària. Com es troba el jugador que ha donat positiu?
No, és asimptomàtic. És asimptomàtic i totalment, o sigui, pensa que nosaltres apareix el positiu per seguir el rastreig, diguéssim, d'un jugador del Club Natació Barcelona que va donar positiu 2 o 3 dies després de la final. Aleshores, com a rastreig, aquí, quan nosaltres ens informa la federació que hi ha això, doncs aleshores, clar, doncs ens posem en marxa i evidentment, com a grup bombolla i tal, doncs, ens han fet el rastreig i amb el rastreig doncs, ha donat positiu un jugador, però asimptomàtic totalment.
És la millor de les notícies, que no hi hagi cap problema més enllà del que suposa aquest rastreig, aquest positiu. Tristament crec que això estarà a l'ordre del dia aquesta temporada, no només aquí al waterpolo o a Sabadell, sinó que a tots els equips i a tots els esports. Et pregunto, Quim, com afecta a vosaltres la planificació, fins i tot física, el fet de parar durant 10 dies i que hi hagi tanta aturada entre la Supercopa que flamantment vau aconseguir i el primer partit de Lliga quan el jugueu?
Home, clar que ens altera molt. La veritat és que en un principi nosaltres ens vam posar en quarantena. Sí que manteníem una sessió diària tots junts per Zoom, un workout per mantindre una miqueta el to físic. Això ho teníem previst fins ahir dimecres, perquè avui, en teoria, pel tema del rastreig, si no hagués sortit cap negatiu, doncs avui ja haguéssim pogut reiniciar els entrenaments, i en el moment en què surt el positiu, que va ser ahir, doncs, bueno, ens ha canviat una mica el plantejament. Està clar, nosaltres pensàvem que avui tornar a entrenar i que el cap de setmana podríem jugar els dos partits, que ja en teníem ganes i realment els volíem afrontar, seguits, així, dissabt i diumenge, i aleshores, bueno, avui hem canviat una mica el plantejament, ens hem connectat com cada matí havíem fet a les 11 del matí amb una vida conferència d'aquestes de Zoom, i abans hem dit, bueno, nois, doncs ara que avui realment no hem pogut anar i començar l'entrenament, doncs hem incrementat el nombre de sessions diàries de workout, etc., doncs per intentar pal·liar al màxim les conseqüències que tinga per nosaltres per a 10 dies d'entrenar i sobretot una altra vegada sense poder tocar aigua. No?
Clar, i que després s'acumularan també els partits, clar, perquè això s'haurà de reprogramar. Tampoc és que es pugui deixar molt més enllà. No sé si teniu idea de quan es poden jugar o no tots aquests partits.
Doncs, aviam, tindrem que veure, parlar-ho amb federació, perquè és un tema de federació i, evidentment, dels clubs implicats. També és cert que el calendari ja s'ha fet d'una manera en què aproximadament cada dues jornades n'hi ha una neta de partits, entre, per exemple, entre la segona i la tercera jornada hi ha una setmana, un cap de setmana net, diguéssim, de partits. I això ja està fet expressament justament perquè per preveure que algun partit es podia aplaçar. Aleshores, doncs, bueno, no ho sé, però és probable que una de les dates en què no estava programat partit i potser poguem jugar algun d'aquests partits, potser sigui el cap de setmana del 31-1, per exemple, no? És una opció, i per jugar un dels dos partits que tindrem aplaçats, i després, bueno, veure exactament, igual que aquest diumenge teníem programat el de l'Echeide, que era el primer que vam tindre que aplaçar, doncs, bueno, pues a lo millor un altre diumenge i tornar a fer una jornada doble, a lo millor quan a la tercera jornada o a la quarta jornada, anem a veure.
Doncs estarem atents a veure com acaba aquest calendari de la Lliga Premat i a veure quan definitivament l'Estelpul pot arrencar-lo. Quim Colet, entrenador de l'equip, ànims, que sigui lleu la quarantena i que aviat us puguem tornar a veure a la piscina.
Molt bé, doncs moltes gràcies, i això és el que esperem tots.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Sintonia de la Vuelta a Espanya. David de la Cruz afronta avui la tercera de les 18 etapes que formen el recorregut enguany de la Vuelta. El ciclista sabadellenc és 13è a la general a 1 minut i 49 segons del mallot vermell i guanyador de l'última edició, l'eslové Primož Roglič. Ahir, a l'Ecumberri, el del Team Emirates va tornar a entrar amb el segon grup de favorits, perdent un minut respecte al guanyador de l'etapa, el també català Marc Soler. Potser ja heu vist la imatge curiosa d'aquella jornada, la podeu trobar, per exemple, al nostre perfil de Twitter, en el descens de Sant Miguel de Aralar, ahir el grup de Dela Cruz es va trobar amb alguns cavalls salvatges que van aparèixer en meitat de la carretera en el tram final d'etapa. Avui, com diem, tercer dia de competició d'aquesta vuelta atípica, tercer dia de mitja muntanya. Avui potser més donat per alguna fuga i per anar en compte amb els ventalls producte del vent. 166 quilòmetres entre Lodosa i Vinuesa, a Sòria, a la Laguna Negra. De fet, la Laguna Negra és un port inèdit a la vuelta, però no de la duresa del d'ahir. Entremig també un altre port, no de primera, sinó de tercera, com és Onkala. Dèiem que Dela Cruz està a poc menys de 2 minuts de Roglic, del líder, i que és 13 a la general. A l'eslovè segueixen Dan Martin a 9 segons, Richard Carapaz a 11, Esteban Chaves i Enric Mas a 17 i John Carthy a 20.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Canviem radicalment de tema, tot i que no ens movem, això sí, de la muntanya. El sabadellenc Miquel Comas Arderiu ha estat guardonat per la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern amb la medalla al mèrit esportiu 2020 per la seva divulgació de l'esquí nòrdic. Es destaca, sobretot, d'aquesta forma, la seva trajectòria, la seva tasca en diferents àmbits, l'educatiu, el professional i el personal, difonent els esports de neu. El felicitem en directe, Miquel. Què tal, com estàs? Enhorabona.
Moltíssimes gràcies. Molt bé, molt bé.
Com has paït aquesta distinció?
Bueno, la veritat és que no m'ho esperava, però que, bueno, fa il·lusió una cosa d'aquestes, no? Sobretot que reconegui, perquè va ser una etapa molt important de la meva vida, una etapa que vaig dedicar-hi molts esforços i que no va ser fàcil en cap moment i que, bueno, al final que ho reconeixin està bé.
El lliurament per això telemàtic, per això de la pandèmia, per prevenció, suposo que això ho fa una mica més estrany, no?
Sí, bueno, aquest any em anaven a fer un altre homenatge per haver pujat un 8.000 i també els va suspendre. Vol dir que, bueno, és un any amb això, un any que em fan dos homenatges, doncs una mica de mala sort, però bueno, lo important és que reconegui, no?
Vas guanyar, Miquel, la primera cursa d'esquí de fons federada l'any 72, membre de la selecció espanyola d'esquí de fons com a esportista, entrenador de l'equip estatal del 84 al 92, fotògraf professional, professor de cursos d'esquí, espeleòleg, guia de muntanya, periodista esportiu... Vaja, que pràcticament has tocat totes les vessants.
Bueno, sí, diguem, he tingut una vida llarga i que m'ha agradat aprendre coses i fer coses diferents, i la veritat és que no em puc queixar, no?
Amb quina de totes aquestes funcions o d'aquests prismes diferents d'una mateixa història et quedes?
Bueno, l'esquí de fons poder és el que he tingut una vida professional més llarga, perquè, bueno, en realitat jo vaig començar al 72 a competir, després vaig tenir un accident molt greu i vaig estar uns anys sense poder fer res, però diguem que a la federació des del 78 que vaig entrar a l'equip nacional fins al 98, o sigui que van ser 20 anys, igual és el més important, però bueno, jo crec que també amb expedicions d'alta muntanya, aquí he anat a Himalaya, Groenlàndia, expedicions d'espeleologia, també que he fet. La veritat és que he gaudit una miqueta amb tot i és molt difícil de triar.
És molt de la gent de la muntanya, això. No sé si estàs d'acord amb mi, això de no centrar-se en un àmbit, sinó tocar moltes tecles i, en definitiva, ser un apassionat de la natura en general, no només d'una especialitat.
Sí, és veritat. Jo, mira, precisament a l'esquí vaig entrar-hi tard. Jo hi vaig entrar molt tard, amb 18 anys, que diguem que és una edat tardana, no? Però va ser perquè jo estava a la Unió Excursionista Sabadell i feia espeleologia, feia escalada, feia muntanya, i l'esquí de fons era com, diguem, la manera a l'hivern d'entrar a la natura, no? I va ser una manera natural d'entrar-hi a través de l'excursionisme, no?
Després de tants anys de difusió, creus que en l'actualitat hi ha més o menys afició per la muntanya?
Bueno, jo crec que hi ha més afició. I suposo que ara, bueno, ara amb això de la pandèmia ja saps que, sí, que ha sigut un desastre a nivell de muntanya perquè hi ha hagut cues per tot arreu. També és veritat que la gent aquesta que no és muntanyenca i que de cop i volta li ha vingut ganes d'anar a la natura, pues és una mica, no sé, es pot prediure molt bé on aniran, no? Vull dir que tothom va als mateixos puestos i encara hi ha molts puestos a la natura per estar tranquil i per no trobar-te ningú. Però jo crec que bueno, que sí, que ha augmentat, a pesar de no tindre en compte això, no? Que hem dit de la pandèmia i de la quantitat de gent que ha anat a caminar, no?
Tot i així, és veritat que costa de veure esportistes de neu a l'elit mundial que siguin d'aquí, no? Per exemple, aquí tenim la Caral Castellet, però no hi ha gaires com ella. Això per què és? Perquè realment afició hi ha per la muntanya i muntanyes, evidentment, també.
Mira, jo, clar, és que crec que Espanya no és un país típic de neu, no? Amb això hi ha una mica de dificultat, també perquè hi ha països que és l'esport nacional, no? Jo et puc parlar, per exemple, d'esquí de fons, que jo vaig començar al Col·legi Joan Marc a la Vall d'Aran amb nens de 13 anys que pràcticament no sabien esquiar, però, bueno, a Jordi Ribó, per exemple, va ser campió absolut d'Europa i va quedar en Copa del Món de llarga distància entre els tres primers. Vull dir que sí que hi ha hagut bons esportistes, però són coses puntuals, no?, d'un esforç d'un grup que es troba una vegada, de molt esforç personal de molta gent, i després tira endavant, no? Però sí que és veritat que poder hi hauria d'haver més gent, no?
Doncs és el sabadellenc Miquel Comas Arderiu. Ens agrada tant en quant passar per la muntanya aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell, i més si és amb una ocasió tan ideal com aquesta per l'entrega d'aquest premi. Miquel, que el següent homenatge, reconeixement, digue-li com vulguis, a la teva trajectòria, que sigui a poder ser amb més normalitat, que no sigui telemàticament, que tens també tot el dret al món en gaudir-ho de manera presencial, no?
Home, estaria bé, no? La veritat és que sí que fa il·lusió i m'hagués agradat, pues, que fos presencial, no? Però, bueno, és el que hi ha, i ara, pues, mira, ja t'ho he dit abans, que lo important és el reconeixement. Mira, ha vingut aquest any amb això mala pata, però, bueno, important que hagi sigut, no?
I més que merescut. Miquel, enhorabona, una abraçada enorme, gaudir-lo.
Gràcies, gràcies per tot, gràcies a vosaltres.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
¿T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa. Ja sabeu que aquest cap de setmana arrenca la segona B de futbol sala, us ho dèiem ahir, però en canvi la tercera divisió arriba ja a la quarta jornada del curs. Curiositat, de la mateixa forma que la Pia i el club, tant el grup Zarraona com l'Amics del Pau Nou Escorial juguen fora de Sabadell, fora de la ciutat. Pot ser, atenció, una bona oportunitat per tots dos per començar a despenjar ja la resta de rivals a la classificació. Us acostem tota la prèvia amb la veu del Sergi Parc.
Així està la classificació del grup tercer de tercera divisió. Líder, el grup Zarraona amb 7 punts. Segon, l'Olímpic Floresta també amb 7 punts. I tercer, l'Amics del Pau Nou Escorial amb 6, però una jornada menys, ja que els dels Marinals els hi va tocar descansar fa un parell de setmanes. Tots tres són els únics que mantenen la condició d'invictes, però atenció, perquè aquest cap de setmana es pot produir el primer punt d'inflexió. Partit entre el segon i el tercer, o el que és el mateix. Olímpic Floresta contra Nou Escorial, el dissabte a les 6 de la tarda. Serà, sens dubte, un bon examen per als de Francis Barragán per calibrar forces després de guanyar un nou vingut a la categoria com és el Rubí i de desfer-se de l'Olesa amb relativa facilitat. Pel tècnic, els seus homes poden ser capaços de guanyar-ho tot sempre i quan mantinguin la concentració als 40 minuts de partit.
Tenemos que ser regulares de los 40 minutos porque las dos partes que no hemos hecho bien se nota. Y en cuanto el equipo se ha puesto las pilas y se ha puesto a jugar, es un equipo que juega y mucho. ¿Vale? Y sí que comparto ese tema, pero claro, tenemos que trabajar para eso, para que estemos siempre al 100% y estemos bien en todos los partidos. Si no, es cuando lo podemos pagar. Pero en principio sí, a priori tenemos que estar arriba y vamos a competir por eso y a luchar por eso.
Un Francis que també ha reconegut que s'ha fet més complicat estudiar els rivals amb la disputa dels amistosos a porta tancada. Però tindrà més fàcil aquest cop. Us dèiem que grups Zarraona i Olímpic Floresta empaten en el lideratge amb 7 punts, és a dir, dues victòries i un empat per cadascú. En quin partit van empatar tots dos? Efectivament, en el que van jugar entre ells a l'estrena al Pavelló del Nord, 3-3. En resum, que des dels Marinals poden demanar un cop de mà als veïns per facilitar detalls dels santcugatencs.
Tenemos contacto, tenemos algún contacto y tal, y sí que es cierto que ya me han dicho que si necesitan ayuda, si necesitamos ayuda en cuanto al partido y tal, nos pueden ayudar y decirnos. ese es el tema que nos a lo que nos agarramos, porque antes sí, antes todo era por vídeos, en un sitio u otro, si no te podías desplazar a ver partido, y ahora pues te agarras un poco a esto, y sí que es cierto que siempre hay ese compañerismo entre nosotros que nos ayuda a eso.
En tot cas, sigui quin sigui el resultat, la Raona es veurà beneficiat sempre que, això sí, torni a sumar 3 punts. Dissabte, a 7:45 del vespre, visita Esparreguera contra un conjunt que ha jugat 2 partits fins ara, una victòria i una derrota. Ara ve de descansar i, de nou, no hi ha molta informació, però sí hi ha previsió d'amb què es trobaran els arraonistes. Ho explica el jugador Jaume Figueres.
Coneixem algun jugador. Sí que és veritat que l'any passat vam jugar una amistós contra ells. Jo particularment no hi era, que estava lesionat en aquella època. Però bé, fa 2 o 3 temporades estaven a la nostra lliga, i típic equip difícil, a casa seva fort, i d'anar allà a intentar guanyar, fer un bon partit, perquè si no fem un bon partit serà complicat guanyar allà.
La temporada passada va ser un pèl frustrant per als sabadellencs. No es va poder estar amunt, però s'ha fet una profunda renovació. La pretemporada ha deixat un bon regust i l'inici de curs sembla prometedor. Figueres demana ara no abaixar el ritme.
La veritat és que vam fer una molt bona pretemporada a nivell de resultats i a nivell de treball i vam arribar molt bé a la primera jornada. Sí que és veritat que la primera jornada vam empatar contra la Floresta i poder no és el que volíem, però ara el segon i el tercer partit han anat bé. I estem forts, amb confiança, i intentem mantenir aquest ritme per seguir guanyant partits.
El premi d'obrir forat o quedar barrejat amb la resta d'equips a la classificació del grup és la diferència entre guanyar o perdre aquest cap de setmana per Clubs de Raona i Nou Escorial abans que la competició s'aturi la setmana vinent per Tots Sants.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Fem un apunt molt ràpid, una última hora, perquè tenim ja designació arbitral pel partit d'aquest diumenge. Álvaro Moreno Aragón serà l'encarregat de xiular el Zaragoza Sabadell, resident a Madrid, tot i que ell és de Granada. 4 temporades a segona divisió. Atenció, 4 precedents amb el conjunt aragonès, i no vull fer la broma amb el seu cognom Moreno Aragón. 4 victòries saragossanes. Amb el Sabadell, només un partit, una derrota aquesta mateixa temporada al camp del Mallorca. El col·legiat de Bar serà David Gálvez Rascón, també del Col·legi Madrileny. Per tant, ja tenim la designació per aquest partit de diumenge, aquest Sabadell-Zaragoza, millor dit, a la Romareda, Real Zaragoza, Centre d'Esport Sabadell. I amb la màgia de Roger Benet arribem als últims minuts de programa. Parlant d'esquash, i d'Iker Pajares, que ha revalidat el títol de la Copa d'Espanya d'aquesta disciplina a València. Ja us ho dèiem dimarts, el jugador sabadellenc va lluir-se, arribant a la final, guanyant tots els partits per 3-0, incloent-hi la semifinal contra el seu company de selecció, Bernat Jaume, un cop al partit definitiu pel títol i contra el millor esquashista de la història espanyola, Borja Golán. La victòria va arribar per 3-1, demostrant una ambició de la qual el del Malibú esportiu se sent especialment satisfet.
Vaig trobar a un Iker molt, molt bo. Em va agradar molt veure'm un altre cop jugant a aquest nivell, amb aquesta energia, aquesta ambició que fins ara no acabava de trobar. I molt content per aquest triomf.
Era la primera cita després de caure les primeres de canvi al Caire, en l'únic torneig PSA que ha jugat des de la pandèmia, una cita, aquesta Copa d'Espanya, que serveix per posar de relleu una altra vegada l'hegemonia que sembla que està trobant Pajares en l'esquash de casa nostra. És l'espanyol millor classificat del rànquing mundial i de moment tot el que competeix aquí ho està guanyant amb solvència. Ara tocaria un altre cop canvi de xip. Després de la Copa d'Espanya, la intenció passa per anar una altra vegada a l'estranger per competir de nou al circuit PSA. La cita és a Doha, al Qatar Clàssic. Això sí, Pajares ha passat els darrers dies al llit amb una infecció al queixal del seny que està fent que la seva presència no estigui del tot garantida.
La setmana que ve tinc Qatar Clàssic, tot i que encara estic pendent de diverses gestions per anar-hi. I una mica també la meva salut, ja que he tingut problemes amb un dels queixals del seny i encara estic pendent de si m'he d'operar la setmana que ve o no. Ara porto 3 dies al llit a casa, amb molt de dolor i inclús amb una miqueta de febre, degut a la infecció que se m'ha creat aquí a la boca. I a veure si em recupero per poder jugar al Qatar Clàssic, tot i que encara No ho sé, ja estic aquí pendent.
En cas de poder ser-hi, l'1 de novembre, diumenge de la setmana que ve, començarà aquest Qatar Clàssic amb l'estrena del sabadellenc davant del francès Grégory Gaultier, el número 76 del rànquing PSA pel 26, que és Pajares. En cas de victòria, la segona ronda seria davant l'egipci Marwan El Shorbagi, el cap de sèrie número 7 del torneig, i a qui li va guanyar, en aquest cas, el sabadellenc, la final de Wimbledon de l'any passat. Amb squash hem arribat pràcticament fins les 3. Demà tindrem la prèvia a fons del Zaragoza-Sabadell, entre altres coses amb la veu dels protagonistes i amb les estadístiques, també waterpolo femení, vòlei i molt en vol amb la primera nacional masculina i la plata femenina. Per ara només em resta enviar-vos una abraçada des del control de so del Roger Benet. Més informació, Ràdio Sabadell.fm. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.